12 y 20, 11 y 20 en Canarias, momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Deu minuts, arribem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, avui us parlo en directe des de les oficines del Port de Barcelona. El Port de Barcelona, bàsicament. Estic, a més, a una terrassa, suposo que allà de fons esteu escoltant el motor dels diferents vaixells que estan... Tenim just davant un vaixell que està fent feina. I mira que hi ha port per posar-nos, però el vaixell s'ha posat just davant de nosaltres. Això sí, no ens impedeix tenir una visió privilegiada del que és el Port de Barcelona. Davant nostre directament podem veure la reforma que va tenir el Port Vell cap a les Olimpiades, i fins i tot estem veient la seu, una de les seus, a part del Mare Magnum, que el tenim just davant, això sí, aigua pel mig, però just davant, perquè nosaltres estem a l'edifici del World Trade Center, que és on està precisament les oficines del Port de Barcelona. Just davant estem veient, a part del Mare Magnum, doncs una enorme Union Jack. La bandera anglesa, la bandera britànica, per ser més correctes, doncs que reflexa i marca el punt on està una de les seus, una de les bases d'un dels equips de la Copa Amèrica, que serà un d'aquests events mundials que portarà beneficis, és a dir, que tornarà a posar Barcelona en el mapa, com va passar amb les Olimpiades. El cas és que amb les Olimpiades la va posar de manera molt clara al mapa, i ara amb la Copa Amèrica la retorna a posar al mapa. Veiem clarament com l'estàtua de Colom, al final de les Rambles, l'edifici de les aduanes, veiem les agulles de la Catedral de Barcelona, estem veient les punxes de la Sagrada Família i fins i tot la cúpula de la Basílica de la Mercè. A part, per sobre nostra, per sobre d'aquest World Trade Center, està passant el telefèric del port. Un telefèric que també té història, que va ser dissenyat precisament l'any 1927 amb la idea de connectar l'Exposició Universal de 1929 amb les exposicions que tenen al port. El que passa és que no va arribar a temps i al final es va inaugurar l'any 1931. I sobretot el que veiem és una de les zones del port de Barcelona que guarden possiblement més història. Tot el port en si mateix és història, no? Però en aquest cas estem veient el moll pesquer, amb el característic rellotge del moll pesquer. I dic que guarda història perquè és un d'aquests sectors castigats darrerament per moltes normatives. Un port que el veiem mig buit. Ara mateix només podem veure 2, 3, 4 vaixells pesquers, la resta o no hi són o han plegat. És una de les qüestions dramàtiques que podem veure dins d'uns dels sectors de l'economia primària, ja no catalana, no? Estem parlant d'economia primària a Espanya, el sector pesquer que no ho passa del tot bé, en tot cas. Bé, estem aquí precisament per què? Doncs perquè... d'aquí uns dies farem i celebrarem les jornades de portes obertes al Port de Barcelona. Ja sabeu que us podeu apuntar a la web. I avui en parlarem, sobretot a partir de la 1 del migdia, en parlarem, entre d'altres, evidentment amb el director, amb el president, millor, més que director, president, el president del Port de Barcelona, el senyor Lluís Salvador. En parlarem d'Economia Blava, que fa res acaba de tancar una roda de premsa sobre aquest gir econòmic del Port de Barcelona cap a l'Economia Blava. Parlarem amb la directora d'Innovació, la Imma Cobos, i parlarem de la transformació del Port Vell. Avui obrirem el programa a la Barcelona marinera, a la Barcelona que mira de cara al port, a la Barcelona que té el seu port per l'oci, té el seu port per mercaderies, té el seu port, una d'aquestes columnes vertebrals econòmiques importants de la ciutat, un port que mou grans quantitats de mercaderies i un port que com tot, necessita sempre actualitzar-se, i és el que s'està fent amb inversions recuperant material. En parlarem de tot això, així que us saludem des del Port Vell de Barcelona, Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. I ara, com totes aquestes decisions que passen i passen també pel port, darrere de tot sempre hi ha decisions polítiques. sempre hi ha decisions polítiques. Darrerament, i ara que tenim les europees a tocar, el dia 9, ja sabeu que ens toca tornar a votar, en aquest cas per les europees, si mirem i busquem notícies polítiques, el que trobem és crispació. Darrerament, si la política, segurament, el primer pensament que us ve al cap són les polèmiques, ara que hi ha, sobretot aquestes polèmiques que tenim diplomàtiques amb l'Argentina, Espanya-Argentina. Ja sabeu que s'ha retirat l'ambaixadora de l'Argentina. L'ambaixada continua funcionant, però l'ambaixadora ve cap aquí, o està aquí a Espanya. Ja no només això, a política catalana és tres quarts del mateix. Parlen de cordons sanitaris, parlen de crispació, parlen de poca cosa que tingui a veure amb la política, perquè en principi la política ens ha d'ajudar a tots els ciutadans. La política ha de saber fer veure les necessitats d'un territori, que no d'una població, també d'un territori, per trobar les solucions adequades. Però, possiblement, quan veus els problemes bases que tenim, no canvien gaire, però el que sí que canvia és una crispació. Penses, carai, qualsevol contertulià del programa aquell de Sálvame, recordeu, podria perfectament estar al Parlament o al Congrés, perquè insults hi han, vetllats, però hi han. I sobretot, i parlant d'aquesta crispació política, que és el que parlarem ara mateix, hi han dues paraules, i em permeteu, parlaré de prostitució. Dues paraules prostituïdes, tal qual. Una és feixisme i una altra és democràcia. Són dues paraules que s'estan utilitzant tan malament, no per la població, sinó pels propis polítics. Recordeu, qui és un feixista? Aquell que no pensa com jo, ja són feixistes. La democràcia, regeneració democràtica, utilitzar, sembla que posar la paraula democràcia a qualsevol dita política la fa com legal. Són dues paraules maltractades, dues paraules, insisteixo, i em perdonareu, prostituïdes. Parlem d'aquesta crispació política i per intentar analitzar la situació del perquè de les coses i cap a on anem, tenim al telèfon el senyor Joan López Alegre, que és professor de comunicació política de la Universitat Abat Oliba Ceu. Joan, bon dia, benvingut.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Doncs mira, encantat de parlar amb tu i no sé si treure una llengua clara, perquè tu saps per què passa això, per què hi ha tanta crispació política?
Bueno, doncs com que hem de polaritzar, el primer que podria dir és que poder, la primera conclusió a la que podem arribar és que en realitat la polarització no creix, sinó que el que hi ha és més formes a dia d'avui de la societat de manifestar la seva disconformitat. El que sí que és cert és que, encara que pugui semblar increïble, com que tu ja saps, com a bon periodista que ets, que en aquest país fem estudis de quasi tot,
sí.
Hi ha un estudi europeu sobre la polarització dels diversos països de la Unió Europea. I essencialment s'arriba a dues conclusions. Una, que sí que és cert que Espanya és un dels països més crispats políticament parlant i més polaritzats de la Unió Europea, però l'altra conclusió és que això ho hem sigut gairebé sempre, i que conjuntament amb els grecs som els dos països on generem més tensió política.
Aquesta ànima mediterrània que ens porta cap amunt. Però arriba un punt que hi ha propostes, per exemple, fa uns mesos proposaven ajudes pels que tenien o matien la ELA, i perquè el fet que la presenti un partit o la presenti un altre, ostres, o s'aprova o no s'aprova, una cosa que teòricament és beneficiosa per tots. Vull dir, s'arriba a un punt de polarització i de crispació de no aprovar coses beneficioses per la societat. Això és una bona estratègia política?
No, això és un problema. De fet, la polarització la podríem definir com el concepte en el qual tu estàs més disposat a defensar els teus o una convicció que tens tu que no escoltar o debatre amb una persona que pugui tenir un punt de vista diferent al teu. I és cert que, per exemple, hi ha una pregunta que es fa moltes vegades, la gent creix, hem fet una enquesta, veurem que moltes vegades hem dit, escolti, vostè, aquí quin partit no votaria mai? I abans es deia sempre un partit o un altre, però ha crescut moltíssim el percentatge de gent que manifesta que mai votaria amb una altra opció política. I això passa per molts motius. Primera, perquè hi ha desigualtats socials, per exemple, el fet de que a dia d'avui es guanyi millor la vida un jubilat que no pas una persona que obté la seva primera feina, ja que jo estic en aquests moments a la universitat, doncs això genera una insatisfacció social amb una part important de la població. com és la gent jove, que és un col·lectiu social, a més, molt més disposat a manifestar el seu desencís, el seu malestar, o a protestar inclús al carrer. Uh-huh. Un altre element fonamental que genera molta crispació és la creixent diversitat social, el fet de que cada vegada hi hagi a Barcelona es parlen multitud d'idiomes, no només castellà o català, sinó que hi ha gent que ve de moltíssims països. La dificultat d'integració cultural, el fet de que la gent no es conegui, fa que, per tant, les persones es tolerin menys els uns als altres. I després hi ha un altre element que és fonamental per entendre per què creix la crispació, que és que fins fa uns anys hi havia un cert monopoli de la informació. O sigui, la gent es podia informar a través de la COPE, per exemple, o a través de les emissores que són competència de la COPE, o a través de Televisió Espanyola, o a través de les teories privades que van sortir. Però a dia d'avui, qualsevol, a través d'una xarxa social, pot dir qualsevol bestiesa. Moltes vegades es parla de fake news o d'intoxicació mediàtica, i si els russos fan no sé què, però clar, en realitat, qualsevol que tingui 2.000 seguidors en una xarxa social pot intoxicar en qualsevol bola. Uh-huh. I moltes vegades això és letal, perquè, clar, tu pots creure el que estem dient tu i jo en aquests moments o no creure-ho, però sempre et creus el que t'arriba a través d'un col·lega que t'explica una cosa per WhatsApp, perquè és col·lectiu.
És curiós, eh?
I per tant,
té una confiança, sí.
Genera confiança. Sí, sí. I una dada molt divertida és que els dos països del món que més utilitzen WhatsApp són el Brasil i Espanya.
Em dóna la sensació que s'està jugant amb foc amb aquestes coses. Quan hi ha aquesta polarització, aquesta crispació, és la sensació, que no dic que hagi de ser així, ni molt menys, que pugui saltar una espurna i prendrem mal. És possible això, quan s'arriben aquests... quan s'està tensant tant la corda?
Sí, efectivament. Hi ha un risc immens quan tu tens, per exemple, una persona com el ministre de Transports d'aquest país que es dedica directament a polemitzar amb ciutadans, que són la gent que li paga el sou, o es dedica a insultar a periodistes, i és el ministre de Transports, pot passar que qualsevol ciutadà que sigui afí ideològicament en aquesta persona pensi que està facultat, per tant, per quan ha vist, quan es troba pel carrer, a tu, amic, si tu has polemitzat amb aquest senyor, a través d'una xarxa social, que ell se senti facultat i habilitat per fotre'ns una castanya, i a partir d'aquí pot passar qualsevol cosa. Hi ha un principi de responsabilitat que els polítics no estan complint, que és la futbolització de la política. Aquí, a tiempo de juego, fem el minuto resultado i connectes amb el Bernabéu o connectes amb Cornellà Prat i en el minut 3 ha passat no sé què, i hem passat que el món de la política també és això, no? I a aquesta hora del matí, quina és l'última que ha dit el Pedro Sánchez contra el Feijóo, quina és l'última que ha dit no sé qui contra no sé qui. I això fa que la gent acabi siguent, més que un seguidor o una persona que busca informació política, que acabin siguent grupis, per dir-ho d'alguna manera, dels polítics. I això té un risc evident. O sigui, aquí a Catalunya, per exemple, l'any 17, doncs no va passar res, doncs perquè Déu no va voler, perquè el risc hi havia de que passés qualsevol cosa, doncs era molt gran.
I ja per acabar, Joan, vull fer-te una pregunta sobre una sensació que tinc, sobre el mal ús del llenguatge, fins i tot prostitució de dues paraules, que em dóna la sensació, és una sensació meva, però jo t'ho trasllado. Dóna la sensació que hi ha paraules com feixista i democràcia són de les paraules pitjor utilitzades en els darrers temps, perquè si no penses com jo, ets un feixista, i a qualsevol cosa se li diu un moviment democràtic.
Mira, contra la paraula feixista, el que hauríem d'utilitzar són termes com concòrdia, convivència i en contra. Quan tu tatxes a tothom d'ultradretà o tatxes a tothom de feixista només perquè no està d'acord amb tu, per el que estàvem explicant abans, no? Perquè la gent ha acabat sent més seguidor de quelcom que no capaç d'escoltar l'argument d'un altre, el que estàs fent en el fons és banalitzar aquest terme. I quan tu converteixes a la majoria de la societat, a la majoria de mitjans de comunicació, a les empreses que no segueixen els teus dictàmens, a tots en feixistes, doncs clar, la gent acaba pensant que no n'hi haurà per tant. I al final arribarà un dia que hi haurà un veritable moviment feixista i no es podrà identificar per part de la societat.
que irònic seria això, eh?
Sí.
Us hauria d'inventar una nova paraula, ultrafeixista o una cosa així, no sé. Una...
Sí. Un real feixista.
Un real feixista. Doncs, senyor Joan López Alegre, professor de Comunicació Política de la Universitat de Batolio, seu. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
No, gràcies a vosaltres, a disposar. Bon dia.
Bon dia, gràcies. Doncs és un bon anàlisi que s'estava fent el Joan,
I és una qüestió més aviat per reflexionar, sobretot des del punt de vista de ciutadà, perquè a vegades penso que els polítics en aquestes qüestions igual ni se n'adonen del mal que estan fent, però com a ciutadans sí que ens hem de parar, baixar i reflexionar sobre tota aquesta crispació que, com sempre, les crispacions no porten a bon port. De seguida parlarem d'una qüestió. Mira, ho parlava l'Alberto Herrera fa una estona, estava parlant precisament de l'abús del mòbil, sobretot en els adolescents, però també en els adults. El mòbil és una d'aquelles eines que ens dona molt, però també té la seva part fosca, i és no saber controlar el temps que estem amb aquestes màquines. La tecnologia no és bona ni dolenta, és en funció de com s'utilitza. Doncs ara, entre d'altres coses, des del centre Spot, que és un centre que es dedica precisament a tractament d'addiccions i ajudar addiccions físiques de substàncies, i no, i també de situacions com la del mòbil, podria ser una addicció, no? Entre d'altres coses, han posat en marxa un contracte per regular l'ús del mòbil a la família. Però és que els pares també hauríem d'estar dins d'aquest contracte. En parlarem de seguida aquí darrere a COPE Catalunya i Andorra, però ara va, anem a perdre pes, va, anem a parlar del plan 1-2-3 d'adelgazamiento, que és revolucionario. Mira, adelgazas de forma eficaz y natural sin pasar hambre y en solo 3 semanas con la ayuda de los sobres y las cápsulas del plan 1-2-3. Y Enriqueta, que es dietista de Laboratorios Clitec, nos explica cómo bajar de peso y volumen. Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, muy buenos días. Pues efectivamente, si necesitas o quieres perder peso, lo vas a conseguir con el plan 1-2-3 y lo vas a conseguir rápido, porque en tan solo 3 semanas puedes perder de 4 a 7 kilos. Vamos a acelerar el proceso 5 veces más rápido que solo haciendo dieta. Lo vas a conseguir con el plan 1-2-3, que es apto para todos. Además, sin gluten, sin azúcar, para veganos, diabéticos, hipertensos, y regulamos los niveles.
Es natural, con registro sanitario. Oye, que no son batidos, que sigues comiendo no. Y en solo 3 semanas vas a adelgazar ya de 4 a 7 kilos. La primera semana, Enriqueta, vamos a limpiar.
Sí, y además nos deshinchamos, evitamos retención de líquidos, combatimos el estreñimiento, bajamos, perdemos más de 2 kilos y bajamos más de 2 centímetros de volumen con los sobres de piña.
La segunda semana vamos a renovar y a drenar.
Y que desaparezcan los michelines y la grasa acumulada. Aceleremos el metabolismo y tomaremos los sobres de naranja.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Sí, nos ayudan a eliminar la grasa para seguir perdiendo peso. Y en total, en estas 3 semanas, el resultado de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres tu plan 1-2-3? Llámame, el teléfono 650-51-52-53. Y sin tener que desplazarte a ningún sitio, sin citas, todo por teléfono. Así que pásate ya al plan 1-2-3. Alcanzarás tu objetivo rapidísimo, segurísimo, y solo tienes que marcar el teléfono. 650-51-52-53.
650-51-52-53, y es económico, ya lo verás, que te sale muy bien. Vas a bajar de peso y volumen en 3 semanas. Y Enriqueta, el gel adelgazante de doble acción es fantástico. Se puede poner para los oyentes de COPE Catalunya claro, y también las galletas, ya que te
claro
pido.
Claro que sí, tú me lo pides para los oyentes y nosotros lo ponemos, porque el gel es un complemento ideal, llevar ron incorporado, cada día un masaje en esa barriguita, en esas piernas, en esas caderas, donde veamos que tenemos volumen o tenemos grasa o la piel de naranja para eliminarla. Y cómo no, vamos a endulzarnos con las galletas de Clinité, que son pura fibra, que están riquísimas para tu desayuno o para tu merienda. Sí, sí, viene regalo con el plan 1-2-3. Por fin lo vas a conseguir. Resultados en 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos, bajarás el volumen. Este verano, por fin, a lucir tipazo, porque te lo mereces. 650-51-52-53.
Pues llama ya al 650-51-52-53 y ya lo sabes, para COPE Catalunya, para ti, para oyente de COPE Catalunya, llévate gratis con el plan 1-2-3 ese gel termorreductor adelgazante con rolones y la caja de galletas de pura fibra. Solo tienes que llamar a ese teléfono, el 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo pues para explicarte las bondades del plan 1-2-3 y vas a adelgazar de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas con el plan 1-2-3. 650-51-52-53. Enriqueta, patonets.
Patonets molt grans. Adéu.
Adéu, gràcies. I de seguida parlem d'aquest contracte, parlem d'abús de mòbil, parlem d'addiccions a mòbil i parlem de possibles solucions aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Fins ara.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ambiental Moblas, todo al 50%. Fabricante de muebles y con tienda durante más de 30 años en Molins de Rey, por reformas en sus instalaciones, liquida todo su stock con descuentos del 50%. Aprovecha esta gran oportunidad de adquirir todos los muebles modernos, clásicos o coloniales para tu hogar a precios directos de fábrica y con un 50% de descuento. Nos encontrarás en la calle Salvador Seguí 6, Polígono Industrial El Pla de Molins de Rey, a solo 5 minutos de la Diagonal de Barcelona. Ambientalmuebles.com. Dormitorios, comedores, habitaciones infantiles de máxima calidad. Todo al 50%.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Un consejito, este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'addicció al mòbil i parlem sobretot la part més preocupant d'aquestes addiccions al mòbil és en els joves. Mira, el mòbil és una arma que té dues cares. Té la cara d'àngel i la cara de dimoni. Què em refereixo amb tot això? Em refereixo a que possiblement el mòbil, en funció de com s'utilitzi, és una eina indispensable que no pots deixar d'utilitzar-la perquè t'aporta moltes coses, però si no ho controles bé, el mòbil pot representar una addicció. Nosaltres els adults podem tenir unes eines morals per controlar tot això. Però què passa amb els nanos? I sobretot, els pares sabem o tenim les eines per educar, per saber fer entendre als nostres fills donar uns conceptes correctes per l'ús del mòbil? Roc Solà, com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia, Cruz, què tal?
Què diu? Quan es donen els primers telèfons intel·ligents? A quines edats?
Doncs mira, segons un estudi d'alfabetització tecnològica elaborada per l'SPFC, afirma que els primers telèfons mòbils intel·ligents es donen entre els 10 i entre els 13 anys. És una edat bastant recent per als joves, i això que actualment, doncs, degut a aquesta causa, s'han creat moltes addiccions al telèfon mòbil, ja que des de ben petits estan enganxats a les pantalles i per això s'ha de regular. S'han creat fins i tot conceptes per a definir la por a estar sense el mòbil, com és el concepte de la nomofòbia. També s'utilitza aquest concepte per a referir-se al que seria l'addicció en el mòbil. Tenim que pràcticament el 25% dels nens de 10 anys tenen un mòbil aquí a Espanya. 25% dels nens de 10 anys. Però clar, això és una funció exponencial. És a dir, quan ens situem en l'edat dels 13 anys, veiem que el número passa del 25% fins al 87% dels nens d'aquest país que tenen un mòbil en aquesta franja d'edat tan jove.
Roc, tu quants anys tens?
Jo tinc 20 anys.
20 anys. Quan vas tenir el teu primer mòbil?
El meu primer mòbil em sembla que el vaig arribar a tenir amb 15 anys, et diria.
15 anys. I podries viure sense mòbil ara mateix?
Bé, el mòbil ara mateix per mi és una eina indispensable, sobretot a l'hora d'anar a la feina i de comunicar-me amb altres companys del treball. Per tant, no. Jo diria que no.
Jo, quan vaig tenir el meu primer mòbil, vaig pensar, bueno, per què vull un mòbil? Era el meu pensament, per què vull un mòbil? Però tothom ho tenia, i ara el meu pensament s'aprova més al que estaves comentant tu, i és com puc viure sense mòbil. Bé, no entrarem en això, perquè possiblement tothom fem un ús abusiu del mòbil. Sí. Això, pràcticament, estic segur. I parlem de com d'eines per ajudar els pares, sobretot, a controlar-se a ells i a controlar-se a adolescents. Hi ha un contracte per regular l'ús del mòbil a la família, entre altres coses, forma part d'un programa que té altres peces, eh? Però parlem amb la Maribel Serra, que és cap de projectes i programes del Centre Espot. Maribel, bon dia, benvinguda.
Bon dia. Bon dia a tots i a totes.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Maribel.
Encantada.
Primer, per començar, què feu al Centre Espot? Què és el Centre Espot?
Bé, mira, el Centre Espot és un centre de prevenció i tractament de les addiccions i donem i fem tractament a atenció directa i, per altra banda, fem prevenció als ajuntaments de la província de Barcelona. Pertany a la Diputació de Barcelona. Per tant, els nostres clients són els municipis i ens locals de la província de Barcelona. Per tant, fem atenció directa i prevenció.
D'acord. En aquest cas, el mòbil entraria directament perquè el mòbil és una eina molt addictiva. Com es gestiona? Com es pot ajudar les famílies a gestionar tot això?
Bé, nosaltres des de prevenció ja vam detectar, doncs, bueno, ja estem parlant de les addiccions. Quan diem addiccions vol dir no només a les substàncies, sinó ja parlem, incorporem les addiccions que n'anomenem comportamentals, sense substància. En cas del mòbil, doncs serien aquest grup. Des de prevenció vam detectar ja fa temps doncs, que calia, perquè la família com a primers, els pares i mares com a primers educadors, doncs han de tenir la formació i han de fer aquest acompanyament en els fills, en aquest cas en el tema de parlar amb el primer mòbil, no? Els pares tenen un repte en aquests moments perquè bé, la tecnologia ha creat un gran impacte, sobretot amb els infants, adolescents i joves. Llavors, des de prevenció els donem una sèrie d'eines i, per tant, elaborem una sèrie de materials per ajudar a fer aquest acompanyament amb els fills. I, per tant, un dels materials que parlaves tu, doncs, és la que diem la videocàpsula del mòbil. No només el contracte, sinó tota la videocàpsula.
Bueno, i que està el contracte aquest, que bàsicament qualsevol persona que ho vegi és un contracte a l'ús, no? On hi ha unes normes a partir d'aquí. És una d'aquestes peces. Comencem per la peça del contracte i després parlem de les altres peces, que, aquestes càpsules que m'estàs explicant. Per què un contracte?
Mira, el contracte sempre, en principi seria quan els pares es plantegen el primer mòbil, que sempre això és una... Quan tu deies si és un dimoni o és un àngel, el mòbil té molts avantatges, però té molts inconvenients. I els pares s'han de plantejar una sèrie de preguntes i qüestions a reflexionar. Llavors, aquestes preguntes, una és que quan donem el primer mòbil teníem de pactar unes normes. ¿Vale? Com? Us vam pensar que una bona idea és aquesta iniciativa que ja l'any 2013 la senyora Hoffman doncs, va dir doncs, bueno, jo davant del primer mòbil del meu fill de 13 anys elaboraré un contracte. A partir d'aquí, doncs, que es va fer viral aquest contracte, nosaltres una mica l'hem adaptat. Es tracta doncs, d'uns acords, de deixar constància d'uns acords i uns compromisos, però per les dues bandes, no només pels fills, sinó també perquè els adults. Perquè els adults també es puguin plantejar com ells gestionen a l'ús del seu mòbil. Entenem que també aquest model de contracte jo crec i penso doncs, que motiva també la responsabilitat i el compromís dels fills i filles.
Clar, possiblement a vegades els pares no prediquem amb l'exemple.
Exacte.
És un problema exacte. Això també, que se'ns oblida.
Evidentment, el que no podem pretendre és que si un dels compromisos que té el nostre fill és que quan fem els àpats conjuntament deixarem aparcat el mòbil, ell, però nosaltres també, que nosaltres som un exemple a seguir. I els fills aprenen el que veuen a casa, el que diem nosaltres l'aprenentatge vicari. Ells aprenen el que veuen. Llavors entrem una contradicció, una incoherència, si diem A i fem B. Per tant, això et deia que quan signem tots dos aquest contracte, els pares també s'han de replantejar moltes coses i les hauran de complir. Per tant, aquí està el quid de la qüestió, el motiu d'aquest contracte, però per dues bandes.
D'acord, per les dues bandes, bàsicament. Això seria una de les claus. Parlaves de l'altra peça, la càpsula visual.
D'acord, ja et deia que més o menys l'any 2020 vam començar a elaborar unes videocàpsules i bueno, hem parlat doncs, de si els fills estan a les xarxes socials, quines recomanacions hem de tenir en compte, si juguen a videojocs, si s'interessen per les postes online i quines recomanacions per edats. Aquesta és la cinquena videocàpsula que es titula Els teus fills et demanen un mòbil, que hi ha un vídeo, tot això està penjat a la web de l'Espot, hi ha un vídeo molt senzill, però amb quatre tips que ens fan pensar, ens fan reflexionar i ens fan qüestionar una sèrie de coses, i després el material de recomanacions. aquest material de recomanacions, que són, és un díptic, doncs, bueno, és el que deies tu, no? Que els pares i mares o els adults ens plantegem si som un bon model a imitar. A quina edat li he de donar el mòbil? És perquè el necessita o és per una pressió social? I per què el farà servir el mòbil? Plantegem-nos tot això. Coneixem quins riscos van associats? Què en sabem de tot això? Farem servir controls parentals? Sí, no, perquè li direm. I llavors hi ha una altra recomanació, que és aquí on tenim. Pactarem unes normes abans de donar-li aquest primer mòbil? Llavors els diem sí, 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 cal pactar unes normes i que quedin reflexades i signades. I si no es compleixen, bueno, tot té conseqüències a la nostra societat. Doncs, bueno, què pot passar, doncs, si el menor incompleix alguna d'aquestes normes, d'aquests acords i d'aquests compromisos.
Doncs Maribel Serra, cap de projectes i programes del Centre Espot, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i aquestes explicacions, molt amable.
Moltes gràcies per l'interès i a tots vosaltres.
Gràcies, molt amable. Doncs ja sabeu, és una qüestió bàsicament de responsabilitat, per això comença a casa i comença amb els pares. Bàsicament comença d'aquesta forma. Posem-la al què. Va, que de seguida en parlarem d'una altra curiositat. Sabeu el que és el Chart 3? Doncs el Chart 3, beguda sobretot molt famosa i típica a Tarragona, les ampolles de Chart 3 ja no es fabriquen a Tarragona, i el preu ha pujat d'una manera escandalosa. És a dir, es poden pagar més de 2.000 euros per una ampolla de Chart 3 en una subhasta. De seguida en parlem de tot això aquí a migdia, a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra. Però abans, sabeu l'important que és el confort de casa teva? Bricoventana Ponés. Has de confiar en les finestres modernes de Bricoventana si les has de renovar, perquè mantindran la teva llar fresca i acollidora mantenint l'aire condicionat. Brico-ventana.es. Dóna-li a la teva llar el confort que es mereix i renova aquestes finestres amb Bricoventana.es. Unes finestres que avui voldríem aquí, que s'està fresquet directament. Temperatura ideal avui al Port de Barcelona. Va, que de seguida parlem de Chart 3 aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito, autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I és que aquestes ampolles que es fabricaven a Tarragona, aquestes ampolles de licor d'herbes cotitzades, doncs cada cop ho són més. Mar Puerto, com estàs? Benvinguda.
Molt bon dia.
Explica'm.
Clar, durant més de 80 anys del segle passat, a Tarragona s'elaborava aquest licor francès, el Chart 3. El 1903 se'n va instal·lar una fàbrica a Tarragona que va tancar l'any 89, i 35 anys després del tancament, a mesura que passa el temps, cada cop sembla ser que queden menys ampolles de les que es fabricaven i el seu preu s'ha disparat. El Chart 3 és un licor d'alcohol de vi destil·lat i aromatitzat amb 130 herbes. La fórmula només la coneixen, és cert, els cartoixans de Boiron, a França, que el van crear a mitjans del segle XVIII. N'hi ha de groc, més suau i dolç...
No, espera, 40... espera, perquè això ens ho explicarà el Rafael Ropero.
Vale.
Sí, que és anòleg i creador del contingut a YouTube, en un canal que es diu Vino Clarito. Rafael, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a empezar por el principio. Y el principio, ¿qué tipo de bebida es el Chart 3?
Bueno, el Chart 3 realmente son dos bebidas, porque tenemos Chart 3 verde y Chart 3 amarillo. La diferencia de colores, todos son, los dos son una mezcla compleja de muchísimas hierbas y bases naturales, pero la diferencia fundamental es que el verde lleva una base importante de clorofila, de ahí el color, mientras el amarillo lleva una base importante de azafrán, de ahí el color amarillo.
¿Cuál es el significado de la palabra en sí, Chartres? Es francesa, bueno, ¿no? Claro. Su origen es francés. Sí.
Efectivamente, Chartres viene de una abadía de cartujos, la Grande Chartres, que se encuentra cerca de la ciudad de Grenoble y bajo o al pie del macizo de los Alpes, y donde el fundador de la orden, San Bruno, que vendría de la actual Alemania, pues se desplazó allí en un lugar aislado, en plena naturaleza, para que su orden de cartujos pudieran vivir una vida en silencio y retirado de la vida del día a día.
Mm. Y ahí se originó ese licor.
Sí, ahí empezaron a fabricarlo. Bueno, realmente la Chartres, la abadía, se fundó en el siglo XI, pero fue unos siglos más tarde cuando... Esto tiene una curiosa historia, porque fue un militar con un nombre también muy interesante, porque se llamaba François Horacio Destrés, una palabra que modernamente nos suena a algo agitado. Pues este señor Destrés llegó a la Cartuja y decidió pues regalar la receta, que era una receta que se pasaba de padres a hijos en plan secreto, y regaló a los cartujos la receta del licor. Y se fabricaba con un fundamento medicinal, porque hace siglos pues los licores, igual que los vinos, pues tenían una gran consideración como alimento y como medicina. Y durante siglos los cartujos fueron preparando el licor sin otro fin más que preparar una especie de medicina que les sirviera a ellos y les sirviera también a la gente que lo fuera consumiendo.
Uh-huh. ¿Esto cómo llega a Tarragona?
Pues llega a Tarragona porque en Francia, a partir de la Revolución Francesa en 1789, se prohíben las órdenes monacales. Ellos tienen que ausentarse, pero luego pueden volver. Pero a finales del siglo XIX se decreta de nuevo la expulsión. Y entonces la orden decide pues emplazarse en otro lugar y asentarse en un lugar que ellos encuentran idóneo, que es en Tarragona, en un gran edificio cerca del puerto, porque así favorecía las exportaciones, y ahí llegan y comienzan a producir el licor en Tarragona en 1904, y allí permanecen hasta 1989, o sea, estamos hablando de 86 años, en que vuelven otra vez a su abadía original, a la Cartuja de Chartres.
Claro, entonces, ¿por qué ahora estas botellas que quedan han subido tanto de precio si se sigue fabricando el licor?
Pues se juntan dos factores. Primero, los monjes no fabrican todo el licor que la sociedad demanda, porque los monjes consideran que ellos no están para fabricar licores, ellos están fundamentalmente para vivir una vida apartada y de oración, y utilizan aquello pues como su trabajo diario, el hacer el licor, pero no están dispuestos a convertirse en una herramienta de producción que esté totalmente enfocada a producir licor, con lo cual ya hay una escasez de oferta en el mercado. Mientras un licor de hierbas, por ejemplo, lo encontramos en el mercado desde 6 euros, el Chartres se encuentra a partir de 40 euros, o sea, un precio ya muy alto en el mercado. Este es un factor. Y el otro factor es que el Chartres, tanto en su versión verde como amarilla, está considerado de los licores que siguen mejorando dentro de la botella. Por eso se buscan viejos licores de Chartres, que los grandes amantes del licor piensan que están mucho mejor todavía que los que actualmente se producen. Y, curiosamente, hay una preferencia clara por los que se fabricaron en la destilería de Tarragona. Nadie sabe decir el motivo ni la razón, pero todos los aficionados tienen como los mejores licores Chartres los que se produjeron en la destilería de Tarragona.
Caray, pues señor Rafael Ropero, enólogo y creador de contenido en YouTube, en el canal Vino Clarito. Oye, muchísimas gracias por todas estas explicaciones, muy amable.
Gràcies a vosaltres i a vostra disposició sempre.
Doncs mireu, hem trobat una ampolla d'aquestes que es ven per 5.200 i pico euros. Quasi nada. Si teniu una, ja sabeu. Va, de seguida entrem en matèria de port. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz.